Aquest fitxer ha estat descarregat del web del Cercle Català d'Història, www.cch.cat.
Bé, bona tarda. Em permetran que em desplaci per poder utilitzar el meu ordinador. En primer lloc, moltes gràcies per la seva assistència. Per nosaltres és un plaer poder fer-los partícips d'aquestes coses que tenim, que podem explicar sobre aquest personatge i molt més, i en especial fer-ho a tots vostès. El Cercle Català d'Història és una entitat que, absolutament privada, és una associació que d'alguna manera neix amb la intenció d'intentar recuperar aquella història que d'alguna manera s'ha estat tergiversat, per dir-lo d'una manera tova, i fer una mica aquella feina que hauríem de fer nosaltres, d'acord? Llavors nosaltres, d'alguna manera, també una cosa que ens distingeix és que en aquest aspecte tenim un discurs molt clar i expliquem les coses tal qual són. I això a vegades genera controvèrsia, perquè el món de la història especialment és un món en el que es donen masses voltes, es donen masses rodolins i mai s'acaba arribant enlloc, no? Bé, la xerrada la dividirem en dues parts. Jo faré una part una mica més general, intentant explicar i fer arribar a vostès ajudar-los a entendre una mica la problemàtica del que hi ha al voltant d'aquest personatge, perquè el que hi ha al voltant de Colom és, per dir-lo d'alguna manera planera, és un autèntic circ, i la meva companya, l'Eva Sanz, entrarà una mica més amb dades més concretes de recerca que hem anat realitzant en aquest darrer any. Bé, quan parlem de Cristòfor Colom hem de tenir clar de què estem parlant. Perquè moltes vegades la majoria de la gent es pensa que estem parlant sempre, el debat és sobre aquest personatge. Realment simplement es limita a saber si aquest personatge és genovès, si és català, si és de la Xina o d'on és, no? I res més lluny de la realitat. A nosaltres ens va costar molt de temps, jo diria que fins i tot anys, a entendre una mica aquesta problemàtica poder arribar a entendre i a conèixer qui és cadascú en aquest circ. Perquè, evidentment, com en molts àmbits de la vida, la història, la historiografia, també està poblada de molts éssers estranys, no? Per dir-ho d'alguna manera. I llavors, clar, quan arribes, no entens res, no? No entens com hi ha investigadors que diuen una cosa, altres que diuen una contrària, uns tercers que ja no saben el que diuen. És a dir, suposo que vostès, com a públic en general, suposo que tenen la imatge aquesta de que el tema de Colom és un desgavell i que ningú sap de què es tracta i que cadascú diu el que vol. I això és una mica realment el que passa, no? Quan parlem de Cristòfor Colom, realment estem parlant d'història d'aquest país. Això hem de tenir molt clar. Aquí la batalla, una mica la guerra en el món d'aquests dels historiadors està en que parlar de Cristòfor Colom és parlar d'història d'aquest país. Perquè Cristòfor Colom està molt lligat a la història d'aquest país. I tots els esdeveniments que vindran posteriorment, i personatges, i infinitat de situacions, estan lligades a aquest país. I aquest és el tip de la qüestió. El que menys importa, realment, és d'on és el personatge. Això és el que menys importa. Si Colom és genovès, és grec, és turc o és del Pol Nord, això és poc transcendent. El realment transcendent és qui l'empresa de descoberta, mal dit de descoberta, l'empresa aquesta de descoberta, qui la realitza? Quin és l'estat, per dir-ho d'alguna manera, que la du a terme? I aquí és aquí on està el quid de la qüestió. El tema de Colom és poc transcendent si ell és d'un lloc o un altre. Amb aquesta darrera frase del llibre, amb aquesta frase acaba el llibre d'en Charles Merry, de l'últim, és el seu primer llibre, però és el darrer que està publicat amb un estudi en profunditat sobre el personatge. Si no vaig errat, es titula Cristòfor Colom, 500 anys enganyats, i conclou el llibre d'aquesta manera. Segons va escriure Colom al seu fill Diego, 29 de setembre de 1504, la veritat sempre guanya, i la veritat és que l'home que va descobrir Amèrica va ser el català Cristòfor Colom. O sigui, hi ha un professor nord-americà que ens explica això, d'acord? Evidentment, hi ha molts altres investigadors que ens diuen altres coses, però aquest professor ens diu això. I a vegades sembla que pel fet de ser americà dona la sensació que potser té raó aquest senyor, no? Mai parem farem ull al que es fa a casa. I a casa només fa 80 anys que s'està investigant sobre Coloma. Es diu Ariadna, eh? 80 anys. Doncs, bé, aquí tenim una primera aportació d'un investigador americà que ha estat capaç de fer un recull i arribar a alguna conclusió. D'acord? Podríem parlar molt del llibre d'aquest autor i també de l'autor, però bé, no és el cas, i tinguem en compte que amb una hora que tenim entre els dos, vull dir, és quasi impossible tocar tots els pals. Fixem-nos què ens deia en Cristòfor Rascuig a mitjans del segle XVI, aquest clergue català ubicat a Tortosa. En una de les seves obres ens diu: la negligència de la nació catalana en escriure i guardar les coses contingudes en Catalunya és tan gran que no té part en el món. És a dir, ja al segle XVI ja era una tradició que Catalunya, un país importantíssim a l'època, això se'ns ha oblidat o ens han ajudat a fer-ho oblidar, no tenia el costum de guardar les seves peripècies, els seus grans esdeveniments, les seves grans gestes, si coneixem una mica el llibre dels fets, les cròniques de l'altre, però no teníem aquesta costum. I ja s'està creixent en Cristòfor Rascuig a mitjans del segle XVI. Ell mateix, en un altre moment de la seva obra, es queixa amargament, que ens ve a dir: però què diuen aquests castellans que a Nàpols ho van conquerir ells, i fins i tot els crius saben que vam ser nosaltres? Aquesta és una de les crítiques que en Cristòfor Rascuig fa. Bé, això si ho juntem a una màxima del món de la propaganda d'un expert com va ser en Goebbels, conegut, que ens deia que una mentida repetida adequadament 1.000 vegades es converteix en una veritat, això ens ajudarà una mica a entendre com ha funcionat aquest tema. La manipulació documental que s'ha arribat a realitzar ha estat d'un calibre inimaginable, i això nosaltres desconeixem el motiu, potser és perquè nosaltres no tenim tants remilgos, no sabem per què, s'ha de ser que fa por dir-ho clarament. La quantitat de documentació manipulada, falsejada, a part de la que ha desaparegut, és ingent. Fa escassament 4 dies, la meva companya, tenim un avantatge avui en dia que no comptaven amb ella al segle XVI i XVII, és que existeix una cosa que es diu informàtica, internet, accés ràpid, i la meva companya em ensenyava l'altre dia unes cartes del segle XVI, és a dir, de diferents personatges importants, en diferents anys i realitzades en diferents llocs, que es col·locaves en diferents finestres davant de la pantalla de l'ordinador i te n'adonaves que estaven escrites per la mateixa mà. Això ja ens diu una mica per on van estrets. Els originals, suposats originals, han desaparegut i tenim una còpia que ens han dit que és original, que veiem ràpidament que no. I evidentment no sabrem mai què és el que deien aquells originals. Això és un petit exemple de que ens podem trobar avui en dia. Repassarem algunes, en aquests minuts, repassarem algunes coses, ens farem unes preguntes prèvies, tots plegats, trencarem alguns tòpics, farem una ullada a aquesta història de conte i veurem alguns personatges desubicats i algunes curiositats que crec que els despertarà l'interès. Algunes preguntes prèvies. Què entenem per història? Aquesta és una pregunta que pot semblar de perogrullo, però realment ens hem plantejat, tenim clar realment què vol dir la història, perquè parlant amb molta amb gent, amb moltes conferències, ens ha donat la sensació de que la gent pensa que la història és una mena de béns abstracte o de llibre sant que hi ha en algun lloc guardat sota 7 claus i que només una mà autoritzada pot escriure, i això no és així. La història l'escriuen persones que tenen una ideologia, que tenen una opinió, una forma de veure les coses i uns interessos. D'acord? Si el periodisme d'alguna manera ens explica les notícies d'actualitat, la història també, per dir-ho d'alguna manera, ens explica les notícies del passat. No? I en èpoques com per exemple pot ser el segle XVI, els interessos són múltiples i variats. I sempre apunten a la monarquia dominant del moment, a l'església dominant del moment, etc. En aquesta imatge veuen, he posat una mica d'anècdota, he posat algunes imatges perquè ens fem una idea de com es tracta la història, no? Per exemple, tenim a dalt una fotografia d'aquesta sèrie que estan fent en què ens bombardegen aquests dies, Príncep Felip i Letícia, bé, els que aquells pocs que l'hagin vist s'hauran fet una mica la idea de com s'expliquen les coses, no? A baix tenim l'altra sèrie que està de moda, Hispània. Hi ha un exacerbat interès en fer-nos, en gravar-nos en el subconscient que a Espanya ja a l'edat de pedra ja existia, i això només cal llegir una miqueta per saber que això és absolutament fals. I també la foto del costat, les imatges del costat representen, és una instantània, aquesta del cavalliquet, del reportatge de TV3 que van emetre, no recordo si l'11 o 12 de setembre, al voltant de les recerques sobre les restes de Pere II el Gran, en què podem veure el cavall del toc que simula Pere el Gran vestit d'una manera molt estrafolària i sense les barres catalanes. Això ho explico perquè ho sé de primera mà. TV3 va decidir que aquest cavall no portés les barres catalanes, millor dit, les barres reials, és a dir, el senyal reial d'aquest rei que va al damunt del cavall, perquè la sèrie no semblés massa nacionalista. D'acord? Així és com una mica com tractem la història. No sé si a algú li pot agradar o no que el cavall porti les barres, però si les ha de dur, les ha de dur. Qui ha escrit la història? Perquè algú l'ha escrit, és perquè algú l'escriu. Centrant-nos especialment en aquests segles finals del XV, segle XVI, evidentment hi ha uns interessos dominants de la península que no els podem defugir. Tenim una inquisició que s'ha instaurat a tota la península, que suposo que tots vostès saben com funcionava. És a dir, tu no feies bé, ràpidament apareixies cremat, penjat, o se't feia qualsevol tropeguia. No calia tenir gaires idees polítiques, per molt menys et cremaven a la foguera. Evidentment això influïa molt. Aquí, per exemple, he posat l'imatge de dos reis. Podria haver posat tots els reis que venen a partir del segle XVI, però he posat especialment en Felip II, que és el gran iniciador d'aquesta adulteració històrica. Felip II, d'alguna manera, és el que pretén convertir Espanya en una entitat geogràfica, que és el que era en aquell moment, com pot ser Escandinàvia, per exemple, o la península itàlica, és el que pretén convertir-la en un entorn polític. És el que realment agrupa per primera vegada tota la corona, totes les corones de la península en el seu poder, perquè amb Carles I hi ha alguna cosa que fa que això no sigui així, i ell és el que pretén realitzar aquesta transformació. I com ho fa? Començant a apoderar-se de la història dels altres, ràpidament. Aquest senyor, per posar un exemple, un any visita Poblet i l'any següent comencen a construir l'Escorial, perquè tinguem una imatge del personatge. L'altre, el que està tombat, com es poden imaginar, és Felip V. Amb aquest senyor acaba l'estat, aquests estats que formaven la corona, és quan el 11 de setembre d'alguna forçosament, evidentment, es dissol. I és un dels, com veurem en algun cas que ens mostrarà l'Eva, veurem una mica com aquest senyor també va ajudar una mica a reconduir l'història cap a on ell interessava. Aquí he posat a tall d'exemple perquè ens fem una idea, tres una mica escollides a l'atzar, tres frases concretes de tres cèdules reials de 1556, dues d'elles, i una de 1558, de Felip II. En ella, per exemple, si llegim la primera ens diu que ell obliga a prohibir explícitament la impressió de llibres que tractessin d'Amèrica sense llicència especial del Consell del Regne i s'ordena recollir tots els que hi eren en circulació. Això tinguem en compte. En aquella època, disposar d'un llibre que no estava autoritzat et podia costar el coll. Si no era pel rei, era per la Inquisició, però per un o per l'altre, tu no podies. No és com ara que tothom pot dir que li donen la gana i no passa res, no? En aquella època era al revés. Si tu no deies el que volia, o el que interessava, o el que li convenia a l'autoritat, tenies realment pelut. Això, per exemple, que he posat, no sé si es veuen bé perquè les fotografies són molt dolentes, evidentment a tothom se li passa alguna cosa per alt. I a la sala de... dels tapissos de Carles I i Felip II, dels reals alcàsses de Sevilla, hi ha uns tapissos que són molt importants i molt coneguts, hi ha un que representa la sortida de les caravel·les de Palos de la Frontera. Tenim a la part superior, a l'imatge de dalt, a la part superior al centre, no es veu gairebé, però ja us ho dic, és la imatge de l'Illà de Colom, i veiem les caravel·les sortint d'aquest suposat port. Com podem veure a l'imatge superior, que és una petita ampliació d'aquesta, de les àrees més interessants de la fotografia, una porta, la de l'esquerra, porta la bandera catalana de l'època, és a dir, la creu de Sant Jordi, la bandera de Catalunya, i l'altra porta el senyal reial del casal de Barcelona, els quatre pals. I això són les caravel·les que sortien de Pals. Això està en els reals de Càceres i Sevilla. És a dir, que a vegades a tothom se li passa alguna cosa per alt. Però no passa res, està allà penjat i tampoc s'hi fixa ningú. Aquests són alguns dels personatges que ens han escrit la història de, suposadament, la història de dels primers moments de conquista d'Amèrica. A l'esquerra tenim el pare Fray Bartolomé de les Cases, que, com podeu veure, va signa com Casals, és un sevillà molt curiós. Tenia 10 anys quan es va descobrir Amèrica, vull dir que coneixement que va poder tenir de la cosa doncs és mica complicat. Al costat tenim l'Andrés Hernández, el cura dels palacios. Aquest home no va sortir mai de la seva església, en canvi tenia una amistat tremenda, un color, una cosa desacurada, no? I a més ens el mostra com una persona bastant inculta, és a dir, res a veure amb la realitat, per tant, ja genera uns dubtes molt, molt importants, no? A baix tenim a l'Hernando Colón, el fill, que es passa la vida amb el pare, amb els tios, però no sap d'on és el pare, no sé d'on són els tios, es passa la vida buscant, no? Bé, avui en dia ja sabem per molts investigadors, no ho diem nosaltres, sinó per molts, que la majoria, el 90% de les fulles de l'obra de Hernando Colón estan escrites per un altre mà, lògicament, com no podia ser d'una altra manera. Aquests són alguns de les persones que han escrit la història. No sabem si el que van escriure era una altra cosa, molt probablement, però el que ens ha arribat ens diuen que ho han escrit ells. Aquestes són les portades d'una obra que es diu Història de los Hechos de los Castellanos, de finals o principis, millor dit, del 17, de l'Antoni Herrera, que és un altre cronista, que aquest encara va més lluny, aquest han passat 100 anys i és quan fa les cròniques. En la imatge de l'esquerra, que és la primera edició, se'ls torna a passar alguna cosa. Vull dir, a la part superior tenim el rei, a la part superior esquerra, tenim el rei Ferran II, el catòlic, no he trobat una bona imatge, per tant no he pogut ampliar-ho, però això a la nostra web, ccr.cat, ho podeu veure més detalls si esteu interessats. La vila que surt als seus peus intenta ser Palos de la Frontera, però fixeu-vos quina casualitat, que és exactament com Pals d'Empordà. És exactament igual, i això ha estat estudiat per diferents persones, però tampoc cal ser un erudit, un visitar Pals, ràpidament veu que això és en aquella vida sense cap mena de dubtes. A més, aquestes caravel·les que veiem aquí a dalt, amb una ampliació, es pot veure que les banderes d'aquestes caravel·les intenten portar ratlles. Això només ho mostro a títol d'exemple, això no pretenem aquí ara, gràcies a una imatge, fer una demostració de res, però són coses que és interessant que la gent vagi descobrint. Evidentment, amb una segona edició ja van refer l'error, perquè esclar, això no podia ser, i van canviar tota la portada. Aquests són alguns cronistes actuals. I he posat aquestes imatges perquè això potser ens ajuda a entendre una mica a més claretat que és un cronista. Aquests senyors són cronistes, són senyors que, a més de donar notícies, escriuen llibres, i són els que d'alguna manera els nostres nets o besnets o els que vinguin interpretaran que aquests senyors, i molts altres, evidentment, van escriure. En el segle XVI, que escrivien quatre, doncs ens podem imaginar la influència que aquests quatre tenien. No cal que els digui els tipus de personatges que són aquests. Qui gestiona aquesta història? Hem vist que és una miqueta d'història, qui l'escriu, qui la gestiona? La història sempre ha estat embolcallada o una mica protegida per entorns prou foscos que actuen a forma com d'una caixa tancada on és impossible penetrar. I només hi poden penetrar aquells que, bueno, doncs una mica són de la corda. No? He posat alguns exemples, la Real Academia Espanyola de la Lengua, he posat la Universitat de Cabres, la primera que vaig trobar, però em refereixo al món de la universitat, Real Academia d'Història. Aquesta gent són els que d'alguna manera modelen la història, i això s'ha de dir així, sí, no, tampoc, suposo que no estem descobrint cap novetat. I tota aquesta gent que treballa avui en dia, que intenten fer recerca, que treuen dades, noves dades a la llum, no tenen absolutament cap possibilitat de ser atesos per aquestes entitats. I què està succeint avui en dia? Doncs està succeint que s'està fent millor recerca i amb més resultats fora d'aquestes entitats que no pas dintre. I aquesta també és molt important. Què en sabem nosaltres d'història? Ens hem preguntat alguna vegada realment què en sabem d'història? A mi, per exemple, em va generar molta feridura en el tercer homenatge que vam realitzar pels de la Mirall Colom i de la Marina Catalana. Vam tallar una bola d'esquilar, una bola de recreació, i un periodista li apropa la carxofa amb una senyora que havia al carrer i li pregunta què li semblava. I va dir, bueno, que és molt maco, com espectacular, que li agradava fos. No? I també quan li van preguntar, vostè creu que Colom bueno, es va embellugar per aquesta zona? I diu, no, això és llegenda, això no. Aquella senyora, l'única cosa que sabia de Colom, coneixia mala persona, l'única cosa que coneixia de Colom és que era italià, no diré res, italià. I que va descobrir Amèrica que van en tres carabeles. Que avui en dia correm el perill de jutjar les coses sense realment no tenir el més mínim coneixement sobre el tema. I això ho podem veure en qualsevol camp. Tothom és, el futbol mateix, tothom és entrenador, però la veritat és molt difícil fer la feina. Pues amb la història passa el mateix. Tothom dona la seva opinió, tothom diu si una cosa és certa o és falsa, però els coneixements són mínims. No? D'aquesta manera, amb aquest entorn, amb aquesta gent que escriu la història, amb aquest coneixement que en tenim, etcètera, ens hem arribat a creure, per exemple, coses com que el fill campiador està enterrat a Burgos, això ens ho hem cregut i ja en panxos, ens hem arribat a creure, per exemple, que els reis catòlics forjaron la unitat d'Espanya, on un passeig sense cap mena de problemes, si ens foten la sèrie d'Espanya, doncs encara més fàcil. Ens hem arribat a creure que el 12 de setembre a Catalunya, especialment a Barcelona, es van aixecar les persianes i es va continuar treballant com si res, això ens ho hem passat sense cap mena de problema, i també estem en la via de creure'ns que el general Franco, per exemple, no tenia res a veure amb Mussolini o amb Hitler, i que, bueno, el pas que anem, i per que ens van uns 30 d'any, quan arriba el novembre, al final serà un dolç savi que li va tocar viure una època complicada. No? I això és una mica el que anem assimilant amb els missatges que ens van donant des de diferents àmbits. No? Una cosa que hem de tenir molt clar els catalans, que em sembla que no ho tenim perquè ens pensem que som a vegades els millors del món, és que tant la guerra de successió com la guerra civil espanyola vam perdre aquestes guerres. Les vam perdre. I això implica alguna cosa. Hi ha gent que s'estranyava quan, per exemple, quan es van publicar les balances fiscals i les comunitats que més diners aporten a l'Estat per ordre de més aportació a Catalunya, Mallorca, València i Aragó. No podia ser d'una altra manera. La història té un sentit, la història no són capítols, té una continuïtat i les coses passen per algun motiu. Què diuen i fan les institucions al voltant, especialment del tema de Colom, la descoberta d'Amèrica i la implicació de Catalunya en aquest afer? Perquè haurien de fer alguna cosa, no? 80 anys de recerques de diferents personatges, que molts d'ells els ha tocat patir moltíssim, aquests que han viscut les èpoques més complicades, etcètera, doncs alguna cosa les nostres entitats, com a govern, que són nostres, alguna cosa haurien de fer. Bé, fa poques setmanes, en John Elliot, un conegut hispanista, un homenatge a en Vicenç Vives, deia, en Joan Vicenç Vives m'ensenyà a qüestionar sempre la veritat establerta quan la informació assenyalava en aquella direcció, i a posar els dogmes en entredit, proposar estudiar a partir de les dades sense sentimentalismes ni ideologies. Tothom, bueno, en aquests dies d'homenatge en Vives, tothom la lavava els cels, no? I tothom venia a dir d'alguna manera que gràcies a Mires doncs, ells s'havien forjat com a historiadors, en aquest cas, i bueno, que havien seguit aquesta filosofia. Res més lluny de la realitat. Res més lluny de la realitat. Veiem, per exemple, no ho tinc que dir jo, perquè si ho digués jo no ho creuré ningú, veiem què diu algú del món de la universitat, que a més es mou en el món de la recerca, de la recuperació d'història, etcètera, especialment de la guerra de successió. El professor Francesc Fernández Cardona, que evidentment m'ha autoritzat a transcriure el seu text. Ens diu, la historiografia catalana no és competent en gairebé res. La recerca és pobra i la transferència molt deficitària. Les reaplicacions a l'entorn productiu, impensables. Vaja, un desastre. L'arqueologia se'n salva una mica, però la situació medieval, moderna i contemporània és lamentable. Les raons serien llargues d'explicar, però la principal és la persistència de models universitaris endogàmics, subsidiaris dels poders polítics. Hi ha gent molt inútil ocupant càrrecs, càtedres, etc. Més mal que ho dic jo, perquè no... això és el que ens diuen des de dins de la universitat. Una mica centrant-nos, evidentment, en el món historiogràfic. I només hi ha, escolti, només hi ha que escoltar determinades declaracions de determinats personatges que en teoria saben de què parlen. I què ens diu la nostra autoritat, la nostra Generalitat? Aquí he posat una frase, a part d'exemple, i he evitat posar el nom, i he evitat posar el nom perquè, per raons òbvies, no? A més, aquesta frase me la van dir a mi i amb una altra persona que casualment la veig en aquest moment a la sala, amb la qual cosa, un alcalde del govern de la Generalitat ens va dir, parlant d'història, ens va dir, més o menys perquè no és textual, però vull dir, intento reflexionar que ens va dir, al govern no li interessa la història i que la gent sàpiga el que vam ser. Aquesta gent podria demanar tornar a nivells similars d'autogovern. Aquesta és la situació. I tot això ens ha d'ajudar a entendre una mica perquè el 2010 continuem marejant la perdiu en si Colom, i Genovès, o ara diuen, alguns diuen que és grec, no? Al final no sé pas on... Trenquem alguns tòpics. Existia Espanya al final del segle XV? Perquè aquest és un dels grans dogmes que ens intenten... A mi no, particularment ni em va ni em ve, però la realitat és la que és. I al final del segle XV, el nostre entorn, la nostra, això que diem nació, que avui en dia sembla que érem espanyoles, dir-ho, era aquesta allà d'una de les imatges. Era aquesta, diguem-ne avui, federació, en paraula moderna, que comprenia els estats de Catalunya, de València, Mallorca, Nàpols, Sicília, Sardenya. Jo penso que no estic descobrint res, però és que sembla que aquestes coses sembla que estan oblidant i bueno, ens acabem, al final acabem assimilant el que ens expliquen a la tradició, el que ens diuen determinats polítics, etcètera, etcètera. Aquest, a finals del segle XV, era el nostre entorn, aquest. Un exemple, tanto monta, monta tanto, aquesta famosa frase, no sé exactament com era, que volia dir que és igual que les dos perquè eren números. És fals. La divisa de Ferran el Catòlic contra de Barcelona era tanto monta, pum. Ho veiem en dos portades diferents de llibres de l'època. Ho veiem aquí a la part, ho podem veure al de la dreta, a la part inferior, i a l'esquerra, més o menys al mig, als peus de l'àliga. I feia referència a la llegenda del nus gordià. Però això de tanto monta, monta tanto, això és fals, són inventats, és una cosa que ens han agafat la frase, li han col·locat una plana eixampla i ja està, i allí tots contents i... Tanto d'aig sabem com a Fernando, i això és fals, i això ens ho ensenya una miqueta. Una altra de les coses que ens podem plantejar és, anem a veure, aquestes marines tan importants, és a dir, nosaltres coneixem la marina catalana que era ja des del segle XIII, a vegades se'ns ha oblidat, però anem a veure aquesta altra marina, que sembla ser que al segle XV relinta el món, i anem a veure si realment està en condicions de fer una de les gestes més importants de la nació de l'època. Perquè anar a Amèrica, si algú es pensa que és agafar un vaixell, posar-se a l'Atlàntic i posar encara a la vela i ja arribarem, està molt equivocat, molt equivocat. Nosaltres hem fet hem convidat a diferents navegants que han fet aquesta ruta a vela i no té res a veure amb el que s'explica. coses que ens podríem plantejar, per exemple, jo només ho plantejo, cada un que tingui les seves conclusions, en qüestions de formació, on eren les escoles cartogràfiques i de pilots, o en qüestions d'infraestructures, on estaven situades les grans drassanes. Fa 4 dies he vingut a Sevilla i si he vist les drassanes, jo em va costar donar-me en compte que allò eren les drassanes de Sevilla. Quins personatges construïen estris per la navegació, mestres d'aixes, etc. En qüestió d'estructura jurídica, quin dret marítim utilitzaven? Tots sabem que el dret marítim català ha perdurat internacionalment fins al segle XIX, però en castellà quin era? En qüestions per estructura militar, quines són les grans conquestes navals abans de la Guerra d'Amèrica? O quins són les batalles més importants? O per estructura comercial, en qui es comerciava a nivell, a gran nivell, o des de quina època? Tot això ens ho hem plantejat, perquè si comencem a plantejar-nos ens adonarem que, clar, de sobte, una cosa que la teníem prefigurada se'ns esborra més ràpidament. Consolats de març castellans al segle XVI. El primer es crea el 1444 a Burgos, un lloc banyat per les aigües del Cantàbric. I es crea fonamentalment perquè els armadors biscaïns estan creant una competència en el mercat de la llana. Veiem els consolats catalans, tot el Mediterrani. Tot el Mediterrani i alguns en l'Atlàntic Nord. Entre consolats i altres entitats similars superen els 90. Això des del segle XIII al XVII. La gent, per exemple, de rutes comercials del comerç català, que llavors ens pensem que nosaltres estàvem tancats a la Mediterrània, i això és així. Rutes comercials, les que vulguin, ho poden veure en aquest gravat, tant pel Mediterrani, especialment, com a l'Atlàntic. A l'Atlàntic ja ens bellugàvem des del segle XIII. I al seu torn, la companya Eva Sánchez els explicarà com s'utilitzaven els ports andalusos com a plataformes logístiques de mercaderies, des del XIII. Això no s'explica. La gent s'estranya quan van a caminar les localitats de Huelva o de Cádiz i les patrones són verdes catalanes, com la Montserrat o la Bercè o la Cinta. I la Cúria Romana? Això per què ho poso? Home, un estat que és potent, té influència a tots els màxims nivells. No entendríem uns Estats Units que no tinguessin influència en la ONU o que no tinguessin influència en altres ens d'aquest nivell. Al segle XV, aquests estats de la corona catalano-aragonesa aconsegueixen situar en el món de la Cúria Romana, que bàsicament en aquestes èpoques s'estaven repartint entre italians i francesos, els nostres estats col·loquen 3 papes. Col·loquen Benet XIII, col·loquen Calixte III, un monge, i Alexandre VI, un altre orde. I no ens oblidem que l'Alexandre VI és importantíssim, perquè això no. Sempre s'oblida explicar, no m'estranya, però Alexandre VI és el papa quan Colom descobreix Amèrica, és la persona que fa les bulles papals. I si volen, més tard, en torn de preguntes, si volen, els explicarem com es fa sejar, com era un costum sejar les bulles papals a Castella. Fins i tot el matrimoni d'Isabel i Ferran es va fer amb una bulla falsa, els que es van tenir que arreglar. Vull dir que compten això, eh? Castella no va aconseguir col·locar mai un papa. I al segle XV la corona en col·loca 3. Bueno, aquesta història de conte, vull dir, és el que deia abans, a vegades doncs, no parem a fixar-nos una mica en allò que ens expliquen, però si ho reunem una mica ens podem quedar molt aturats, no? Si ens parem a pensar, podem creure'ns realment que un llaner, un plebeu estranger, que pràcticament no sap escriure, que fins i tot en alguns casos ens diu que no sap ni navegar, fixem-nos, no sap ni navegar. Aquesta persona pot ser, i que arriba a la ràbida mendigant, demanant que se li doni amb el seu fill petit, com aquella. Aquest senyor es pot entrevistar amb els principals reis del sud d'Europa, pot tutejar el rei Ferran, i a més li demana els càrrecs més importants que hi ha, després els propis del rei. Aquest senyor s'acaba convertint en virrei, és a dir, el rei quan el veritable no hi és en un territori. És la imatge del rei quan aquest no hi és. Bé, això algú amb dos llits de front no s'ho pot fer aliment del segle XX. L'altre dia em deia una persona, bueno, li van donar per treure sol de sobre, home. En aquella època, primer que ja no tenies accés al rei, i segon que si se tenien que treure de sobre, directament el callava la cabeça, havia acabat el... i s'havia acabat el rei, no tenia que donar el títol de virrei, capità general i admirall, només faltaria. Si fem simplement amb la documentació oficial, amb una lectura superficial, veurem que els documents que hi ha absents o desapareguts són ingents. L'absència de documents originals és brutal, ens diuen que són còpies. Les contradiccions entre fonts, múltiples. I les evidències de documents falsos, no en parlem. Cada dia s'està demostrant algun document fals més. Amb una lectura una mica més profunda podem veure com el Colombo ja només i el descobridor no té res a veure, ho podem anar veient a poc, es veu com el descobridor realment és algú d'alt nivell, no aquest que ens mostren, tot apunta, es veu molt clarament que ha de ser un ciutadà d'aquesta corona aragonesa i estranger a Castella, és coneixedor de l'estructura política del Principat i sobretot, especialment, per favor, el gran dogma que assumeixen el 99,9% dels investigadors de Colom, que sempre passa per una mateixa línia, és que Colom ocultava la seva identitat, i això és fals. Per què tenia de fer-ho? Això és absolutament fals. A partir d'aquest dogma és portar la investigació a mal cor. Anirem saltant ràpid perquè se'ns esborra el temps. Conclusions ràpides, el que dèiem, no podem prendre la documentació oficial com a referència, l'hem de posar en quarantena. Hem d'anar molt en compte amb aquesta documentació. Cal realitzar investigacions indirectes amb documentació alternativa i cal creuar dades de diferents àrees d'investigació. Hi ha diferents investigadors de diferents camps que el creuament de les seves dades és fonamental per reinterpretar la història. Havia fet una llista d'alguns personatges de seguretats. El Frano Catòlic, per exemple, és un personatge que fins fa 4 dies l'havien menys tingut. Els castellans per raons òpies, perquè interessava potenciar Isabel la Catòlica, i els catalans perquè el veiem com el culpable d'una castellanització i quan res més lluny de la realitat. El papa d'Alexandre VI, per el que els he dit, no tenim en compte qui era el papa en aquell moment. El papa era un papa català, Alexandre VI, un senyor que porta el català a la cúria romana. En aquell moment no ho van portar al Constitucional. Els negociadors, tant de les capitulacions com del Tractat de Tordesillas, etc., el senyor Joan de Coloma, de la cort catalana-aragonesa, el secretari del rei, en Joan Pere és una aportació d'aquests darrers anys, és un personatge que és el tapat d'aquest fray Juan Pérez, que no entrarem a explicar perquè és molt llarg, però que ni els castellans han pogut localitzar perquè no el troben enlloc, i en Jaume Ferrer de Blanes, és el cartògraf, aquí el rei, li diu, escolta, negociem amb els portuguesos i tracem la línia del tractat de Tordesillas. Podríem parlar de molts més, en més de 100 anys, el que sabem que vivia al tall de Barcelona en un pis llogat en Guillem Colom, germà de l'Amirall, dels Coloms de Barcelona tota la vida, en Pere Cosa, l'impressor, Santa Maria del Pi, Leandre Cuscó, en Gabriel Sanchís, el tresorer de la cort, en Joan Tarat, un banquer mallorquí, etc. En Lluís Colom, el germà, el Fons i Vicenç Anes Pinzón, que avui en dia, però no avui en dia, fa anys que sabem que són militars portuguesos que venen amb la cort de Pere IV, el conestable, durant la Guerra Civil. Fins i tot són familiars d'aquest rei, venen amb aquesta cort. I continuem buscant-los per palos a la frontera. I clar, que evidentment no surt res, no? Busquem els avantpassats d'aquests de palos i evidentment no trobem res. En Joan Escosa, un senyor que ve quan és nomenat reiner primer d'Anjou, el tercer rei d'aquesta guerra civil. L'Americo Vespuccio, aquest personatge que misteriós, que avui en dia sabem que només documentalment només està demostrat que va fer viatges en nom de Ferran el Catòlic. Podríem fer una llista enorme, en Bartolomé de les Cases, Valendit, en Francisco de Bobadilla, que en Charles Merrill ens demostra que aquest Francisco de Bobadilla no és el que ens explica la història oficial, sinó que és el seu cosí, ubicat a la Segarra, en el mateix lloc on Ferran el Catòlic té fills fora del matrimoni, Bernat Buil, Raúl Paner, Pere Bertran Margarit, etc. I només per acabar, unes petites curiositats perquè vostès prenguin una mica la idea de com es tracta la història oficial. Després, si en el torn de preguntes, si tenen preguntes, evidentment els contestarem tot el que puguem. Però veiem algunes curiositats. Casa Museu Colón de Valladolid. Els mateixos empleats del lloc t'expliquen que allà ja saben ells que allà no va haver cap Colom. I des dels 140 està demostrat que aquesta casa no va pertànyer mai a Colom, que continuen cobrant entrada i que continuen explicant que allà va morir Colom. Puerto de Palos. Bueno, aquest Puerto de Palos es va haver de construir durant l'Expo de Sevilla i van tenir que fer una bassa per poder col·locar les dues caravel·les i tot i així una es va tombar. No explicaré per què, perquè la complicaria alguna persona i encara acabaríem malament, però vull dir, van haver de fer una bassa per poder ficar aquestes caravel·les. Allà mateix en el museu et diu textualment, parece mentira, ets mateixos, a Palos, parece mentira que d'este puerto falparen les caravel·les de Colón. La casa de Martín Alonso Pinzón a Huelva. D'una simple conversa amb el propietari, un averigua que aquesta casa es va construir amb posterioritat a la teòrica mort d'aquest Pinzón. És a dir, que aquí no va viure mai cap Pinzón. El Palau Real Testamentari de Valladolid, en un lloc que està perdut allà en un soterrani, allà és on diuen que Colom va anar a pactar amb Isabel el tercer viatge i és on, a més va morir Isabel. Només es manté una habitació i et diuen que t'expliquen una història d'un quadre que diuen que aquest quadre el van pintar basant-se en aquesta habitació, o a poc que regires una mica veus que l'habitació l'han vestit com era aquest quadre, és a dir, han creat un escenari. La Biblioteca Colombina, bueno, aquí personalment expliquen que mantenen el 90% dels llibres del Ferran Colom. I escolti, hi ha professors que han pogut demostrar i han fet estudis de que ja, un cop mort Ferran Colom, el seu secretari ja anunciava que s'havia perdut el 70% de la seva biblioteca. I continuen explicant que tenen el 90%. No els explico més detalls d'aquesta biblioteca perquè no s'ho creurien. Les tombes de Colom, això... Només els diré una cosa. Si vull aconseguir fotografiar les tombes dels dos Diegos, el germà i el fill, he de fer una trucada al encarregat d'una empresa de ceràmica, que és la responsable d'aquesta empresa, com dic, que són els que en el seu taller tenen enterrats, tenen les capses d'aquests dos. Això com sona, eh? Vull dir, el tema dels moviments dels fèretres o de les capses amb les restes d'aquests personatges és la pel·lícula de ciència-ficció. I aquests personatges han acabat a la nau d'una empresa de ceràmiques de la Cartuja, d'una empresa que estava a la Cartuja i que ara s'ha llogat després de l'Expo de Sevilla. Vull dir, ja no entro en el tema de l'ADN, en tot cas si s'ha d'explicar alguna cosa l'hi expliquem, perquè és que, és, com els dic, és de ciència-ficció. Per acabar, l'Abraham Lincoln ens deia, pots enganyar tothom algun temps, pots enganyar alguns tot el temps, però no pots enganyar tothom tot el temps. I això és el que passa. Venen generacions de gent que una mica raonen una mica més per evidència, diguem-ho així, gent que va als arxius, perquè es farien creus vostès del que es pot trobar en els arxius, per exemple, el Tesoro de Índies, es farien creus on es pot trobar, per tant no sé com és que no es troben més coses, no ho entenc, és que potser no s'hi va. I el que puc dir és que alguna cosa sí que ha començat a canviar des de fa uns anys, més o menys des dels 90. Per acabar, una de les meves frases preferides, i que en aquest tema cauen com aniria el dit, és una frase de l'emperador Napoleó, que deia, la realitat té límits, però l'estupidesa no. D'acord? Doncs podem fer dues coses. Podem continuar creient-nos el que tota la vida ens han explicat o podem parar una mica, obrir una mica el llull i com a mínim qüestionar-nos les coses que se'ns expliquen. El tema Colom, com deia al principi, no és una qüestió del personatge, el de menys és el personatge, sinó aquí que es tracta és realment de qui són els que, tota aquesta gent que van realitzar tota aquesta expedició i per què ho van fer i quins motius hi ha per ocultar el personatge primer, en una primera fase, i posteriorment a la resta dels seus companys. Això en tot cas ho deixem pel torn de preguntes si tenen interès. Moltes gràcies i segueixo la paraula a la companya.